Creixent amb tu. Vine.
Ara a Hipercor tens un 3x2 en més de 1.500 articles.
Per exemple, t'emportes 3 paquets de bolquers Dodot i el tercer te l'estalvies.
En comprar-ne 3, el paquet et surt a 14,97 euros.
A Hipercor.
Les teves compres també a Hipercor.es.
Ràdio Estel.
L'Usvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Bona tarda, benvinguts al Plusvàlua, el nostre programa d'economia amb valors. Avui tenim molts temes sobre la taula. Parlarem de l'encontre amb Obama i el Papa Francesc, on Obama declara que el món necessita escoltar el que diu el Papa. I parlarem dels valors que això transmet. Però també parlarem de les mesures que planteja Alemanya per evitar l'arribada d'immigrants europeus sense feina i les conseqüències que això tindria aquí, a casa nostra, al nostre país, amb la situació actual d'atur. Això serà en uns segons, en uns minuts, perquè abans tindrem amb nosaltres a l'Assumpta Cendra, professora de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Ramon Llull, directora de la revista RE i directora també de l'àmbit d'investigació i difusió Maria Corral, i parlarem dels valors a potenciar per enfrontar la crisi.
L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú. Més d'una gresca
podem... El senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, avui apunta que, malgrat els auguris de que la situació econòmica està en uns inicis de recuperació i després de 6 anys de crisi, de fet, encara ens trobem en un moment profund, en un pou profund, en què convergeixen una important pèrdua de llocs de treball, la caiguda dels salaris amb la consegüent caiguda del consum i de l'activitat econòmica, i el que ens porta a agreujar de forma desaforada la situació de desigualtat entre els ciutadans. El que està clar és que aquesta no és una crisi conjuntural més. No és només una crisi econòmica, és sobretot una crisi de valors. És una crisi que ens aboca a pensar que tan sols en podrem sortir amb un canvi social i polític que posi en valor la dignitat humana, la solidaritat i la justícia social. Perquè, en definitiva, el que ha posat de relleu el marasme econòmic actual és que els models que regeixen el comportament de la nostra economia porten inexorablement a un augment de la desigualtat i confirmen que no funciona la màxima de l'economia de mercat, que diu que la persecució del benefici individual és la millor o el millor mecanisme per aconseguir el bé comú. S'ha de trencar la idea de que es pot funcionar vivint en un món desregulat i individualitzat, obsessionat pel creixement, el consum i la competitivitat, un món on cadascú va a la seva. Així com sigui que estem en una crisi de model i, en conseqüència, en una crisi de valors, no es pot afrontar la sortida de la crisi solament amb mesures que apuntin a la continuïtat del model actual que ja no serveixen. I cal plantejar-se una economia al servei de l'ésser humà, al servei dels ciutadans, en definitiva, una economia humanitzada, on fonamentalment es tractin els afanys de cobdícia i de riquesa que han regit els principis de l'economia actual i es canviïn per uns altres de més humans. Precisament per parlar-nos dels valors que haurien de ser la guia per afrontar amb garanties la sortida humana de la crisi, tenim avui amb nosaltres a la senyora Assumpta Cendra, professora de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Ramon Llull, directora de la revista RE i directora també de l'àmbit d'investigació i difusió, Maria Corral. Bona tarda, senyora Cendra.
Molt bona tarda.
Per un tema important, clau i profund, avui l'hem convidada.
Bé, doncs, davant d'aquest panorama que es llegia en aquest editorial, cal pensar ben a fons i reflexionar quins són aquests valors que cal potenciar per afrontar aquesta crisi. Aquesta crisi que, d'alguna manera, ens està ofegant i que cal trobar, doncs, un nord, un camí per poder orientar. Quan parlem de valors, d'alguna manera, estem parlant de la pròpia manera de viure, estem parlant aquest prendre consciència d'allò que sóc o que som o d'allò que faig o que fem, i de fet, quan parlem de valors, sabem que són intangibles i que són intrínsecs i que els vivim. I davant d'aquesta proposta, quins valors a potenciar, bé, hi hauria un extens llistat, i quan jo intentava, doncs bé, fer aquest extens llistat, em sortia, evidentment, davant d'aquest panorama, la responsabilitat, la generositat, la sinceritat, la pau, la llibertat, la perseverància, la solidaritat, l'esperança, és a dir, un llarg elenc de valors que no esgotaríem. La dificultat és com classificar-los, però penso que a l'inici la premissa de tot sempre és començar per aquest valor més preuat, que és la vida, la persona, perquè sense aquest no podríem, doncs, avançar amb d'altres.
És un valor universal? És a dir, podem parlar de valors universals?
Bé, també els experts, que hi ha moltes tendències, hi ha moltes escoles, és a dir, es parla de valors universals, es parla de valors humans, es parla de valors ètics, valors estètics, però bé, penso que podríem parlar de valors universals perquè es poden contemplar amb qualsevol vessant i tots aquests que he anomenat es poden considerar universals. I a partir d'aquest valor preuat, que és la vida i la persona, doncs per avançar amb aquests, penso que el valor que ha de donar impuls, que ha de potenciar per afrontar aquesta crisi, evidentment és l'esforç. L'esforç, se'n parla de moltes menes, té moltes tonalitats, però penso que nosaltres venim d'una cultura de benestar i ara, doncs, parlem moltíssim d'aquesta cultura de l'esforç. I al parlar de l'esforç ens n'adonem que també posem en marxa moltes altres actituds. Com podem, doncs, gestionar aquest esforç? Des de la responsabilitat, des de la constància, des de la disponibilitat, des de la voluntat, des de l'exigència.
A mi, si em deixa interrompre un momentet, senyora Cendra, a mi quan, durant aquest programa fa 4 anys que el fem, no? I el valor de l'esforç l'hem tractat perquè és indubtable que és un dels temes que ens ha de treure de la crisi. El problema és que a vegades, i m'agradaria preguntar-li al respecte, el relacionem amb aquesta cultura de creixement, amb aquest model amb el que portem arrastrant, no? Com podem vincular-lo a la necessitat d'esforç, però des d'un altre vessant, no tant des d'un creixement econòmic com des d'un valor cap a la vida?
Bé, evidentment no hi ha receptes i penso que també és tota una experiència, tot un conreu treballar aquest valor de l'esforç. Diuen els especialistes que han treballat més tot aquest valor de l'esforç que sempre és bo tenir uns objectius o unes finalitats per veure si aquest esforç és viable, perquè a vegades dediquem molt esforç a qualsevol realitat, a qualsevol projecte, no és viable i bé, també la persona s'esgota. També davant d'aquest esforç, que no sempre tot surt bé, el resultat és viable, també en aquest itinerari cal preparar-nos per al fracàs, perquè a vegades no tots els projectes surten bé tal com està previst.
Si d'alguna cosa ens estem preparant amb aquesta crisi, és el fracàs.
Exacte.
És a dir, portem una mica un màster, no?
Sí, perquè és important que quan ens esforcem, tot aquest esforç, si és possible, no sigui en va. Però aquest valor de l'esforç l'hem de tractar en qualsevol àmbit, en qualsevol realitat. És a dir, des de la família, els pares han de ser exemple perquè els seus fills vegin el que requereix l'esforç, les escoles doncs, han d'ajudar a treballar aquest valor de l'esforç. Qualsevol projecte humà, una tesi doctoral, tot requereix esforç. Escriure un llibre requereix esforç. I, per tant, evidentment, aquí hi ha aquest ingredient que penso que és bàsic, que és aquesta voluntat, voluntat que ha de sortir d'un mateix, però que a la vegada aquest esforç, tant de bo no únicament sigui personal, sinó que sigui col·lectiu, que puguem veure un resultat, un bé comú, etc etc.
Senyora Assumpta Cendra, professora de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Ramon Llull, directora de la revista Rei i directora també de l'àmbit d'investigació i difusió Maria Corral, ens parla de l'esforç i del valor de la vida. I en l'editorial es parlava doncs, d'aquest model que ens ha portat fins avui, que és un model on el principal valor era el creixement. El creixement individual ens havia de portar al benestar comú. Aquest valor, aquest model, s'ha trencat o encara l'estem allargant?
Bé, jo penso que estem en un procés de canvi. Evidentment, si venim d'aquest tancament, d'aquest només creixement personal, això ens ha portat a una certa individualitat i això ens ha portat a un cert egoisme. Penso que estem en un procés i en un desig de canvi, això és molt important, aquesta actitud oberta, perquè, evidentment, la nostra societat també la defineixen que és individualista, que és tancada. Bé, penso que estem per aquest camí i aquest camí també requereix sempre tenir present a l'altre, el reconeixement de l'altre, un valor que també és molt important en aquesta ruta és el diàleg és necessari, la comunicació, és a dir, què diem quan realment dialoguem, el diàleg ens permet una comprensió. Avui precisament diuen els psicòlegs que una de les queixes número 1 que ells tenen a la seva consulta és precisament: a mi ningú m'escolta. Sorprèn realment, però bé, doncs precisament la capacitat d'escoltar també és un valor que hem de conrear. La societat ens fa anar amb un ritme frenètic, accelerat, i realment gairebé no deixem acabar la frase a l'altra i ja li donem la resposta. Per tant, també és un valor que cal conrear, les famílies tenen molt a fer, les escoles també.
Mm-hmm. Vostè treballa molt en l'àmbit de l'educació i parla d'esforç i parla de diàleg. Vostè veu aquests valors en les generacions que creixen?
Mira, cada curs és diferent i com que realment tenim aquesta possibilitat d'estar a la docència i d'estar amb aquests joves que als 18 anys t'arriben a la universitat i alguns són molt conscients que saben el que volen ser i fer, altres encara van desorientats, reconec que cada vegada més en positiu, l'alumne és conscient d'aquest esforç que ha de fer, d'aquesta capacitat de comunicació, perquè se n'adona que no és la mateixa generació que els seus pares. Llavors, o ja es posa a actuar d'una manera ràpida i conscient, o si no té possibilitat doncs, de perdre el tren. Sap que cada vegada és més difícil acabar un grau, trobar una feina, i per tant crec que cada vegada som més conscients d'aquesta realitat que els hi ha tocat viure.
Mm-hmm. No sé si vostè ha estat una mica al cas de una mica dels conflictes de models econòmics amb aquesta crisi, no? El que una mica ens trobem ara mateix és amb la sensació de que se'ns retallen una sèrie de drets que havíem adquirit per poder sortir doncs, de la situació actual amb uns valors econòmics, que a vegades són molt tècnics i que al ciutadà de peu li costa d'entendre. Des de la perspectiva de valors, com ho llegiria vostè aquesta realitat?
Bé, realment costa d'assumir, però des de que patim aquesta crisi financera en majúscula, com ens deia l'editorial, i que aquesta crisi ha derivat moltes altres crisis personals, existencials, de valors, crec que també val la pena fer una lectura positiva d'aquesta crisi que ha possibilitat als ciutadans de peu doncs, també canviar d'actituds. És a dir, penso que el valor de la solidaritat, el valor de la generositat, ara no únicament estan a flor de llavis, sinó que realment les persones actuem i ajudem al que està més necessitat que nosaltres, que som ciutadans de peu. I per tant, penso que també cal fer-ne una lectura positiva, malgrat, evidentment, el desencís i famílies que pare i mare han quedat a l'atur i que realment això passa, cada vegada coneixem més persones que estan en aquesta realitat, però per sort altres persones responen, doncs bé, amb aquest sentit generós de col·laborar.
Senyora Cendra, parlàvem a l'editorial també d'aquest, podríem dir-li, antivalor, no?, de la cobdícia. Com vivim la cobdícia? Per què ens deixem arrastrar, podríem dir? I si creu vostè que té solució?
Bé,
O si ens refem de tot això, tornarem a caure.
Bé, abans deia una gran llista de valors, però també existeixen els antivalors, com la cobdícia, com la corrupció, com l'estafa, com l'engany. Bé, i això els causants són les mateixes persones, que no saps per què actuen d'aquesta manera. Per tant, el que sí cert és que la persona té capacitat de fer el mal i fer el bé, i bé, tant de bo ens puguem ajudar, ens puguem interrelacionar, doncs, per trobar també una sortida.
En Roc tot just ha arribat a la vida, no s'imagina quin un organitzat. Al seu voltant tot ha canviat de vida, passant pel prisma, tots uns enamorats. El pare que se'l mira i al·lucina, no és cap joguina, que es viu i és de veritat. Quan estàs sol amb ell que ningú et mira, és quan barrina, qui sap si l'entendrà. A tu petit bailet t'ensenyaré més del que pres, li diu cantant. Sigues més valent del que he estat jo.
Avui el nostre tècnic Jordi Carretero ens ha preparat un programa amenitzat per músiques dedicades als valors. Ara tenim l'Axan Busto amb aquesta cançó Trepitja Fort, que també parla de l'educació, de com transmetre una sèrie de valors de pare a fills. Parlàvem dels antivalors, senyora Cendra, i parlàvem de corrupció, parlàvem de cobdícia. Té potser la sensació que últimament, quan llegim el diari, és com si tot això sortís a la llum?
Sí, aquesta sensació la tinc jo, la tenim tots, perquè precisament surt a la llum tot el que és negatiu i no surt a la llum tot el que és bo. Hauríem de saber-ho compensar i hauríem d'intentar treballar i trobar resposta, però com deia abans, és a dir, per què existeix la cobdícia, la corrupció? Perquè la persona té aquesta capacitat de fer el mal i que de forma inesperada actua d'aquesta manera. Ara això em fa pensar que no fa gaire treballàvem amb els alumnes el llibre de l'Stefan Hessel, Indignats, i recordàvem aquella entrevista que l'havien fet quan va presentar aquest llibre, i li preguntaven quins consells donaria als joves, a les generacions, i ell deia valentia, coratge. I penso que això serveix per qualsevol ciutadà de peu, és a dir, davant d'aquesta situació que ara ens toca viure i que tots tenim ganes de veure aquesta escletxa de llum, doncs bé, ens cal aquest coratge, aquesta valentia, doncs, per assumir el que ens toca viure, que voldríem potser que anés per un camí, però encara ens toca, doncs, moltes dreceres.
Des de la seva direcció en l'àmbit d'investigació i difusió, Maria Corral, m'agradaria que ens expliqués una mica què feu, què es fa en aquesta organització que Trepitja Fort des de fa temps, a més.
Exactament. És a dir, precisament l'àmbit Maria Corral d'investigació i difusió ja porta gairebé uns 30 anys de vida, per tant és un llarg itinerari, i entre els seus objectius és el desenvolupament dels valors i el potencial humà de les persones a través de diferents actituds. I per treballar aquests valors doncs, s'ha fet amb moltes diverses i tipologia d'activitats, però bàsicament el valor també és treballar a partir del valor més preuat, que és la persona, i s'ha fet des de jornades de formació, seminaris, tallers, sopars a l'Europea que acostumem a tenir ara en aquest moment trimestralment, però sempre tot a partir de la reflexió i el diàleg per potenciar tots aquests valors humans. I amb nosaltres doncs, bé, fan camí moltes persones que col·laboren i que donen vida a aquesta entitat de l'àmbit Maria Corral.
Doncs felicitats per aquesta activitat que fan, que a més no és nova, com vostè deia, fa 30 anys ja que estan educant en valors, contribuint a la societat. I jo em preguntava, el valor de contribució, la sensació de contribució a la comunitat, és un valor en si mateix?
Bé, hauria de ser un valor en si mateix. El que passa que a vegades esperes veure resultats de tot aquest treball, d'aquesta contribució, i no els veus, però sí, la contribució en si ja és un valor.
No els veus, és a dir, no es veuen perquè potser no són immediats, és a dir, l'educació en valors, que és, seria el tema fonamental, no es veu immediatament, ens hem d'esperar molt temps.
Bé, aquí hi ha diferents tendències, però evidentment els valors cal tot un procés de transmissió, i el que és més significatiu bàsicament és a partir de l'exemple i el testimoni. És a dir, malgrat hi ha tot un marc teòric de cada valor, però el més significatiu és quan realment parles del valor del respecte o el valor de la responsabilitat. Doncs bé, aquí hi ha tota una teoria que nosaltres podem donar i explicar, però el més significatiu és realment ser mostra d'aquest respecte, d'aquesta responsabilitat. I penso que sempre ens hem de complementar molt bé, doncs, amb el que diem i amb el que fem. I aquí està la coherència, que també és molt significativa.
Recordo un anunci publicitari de fa uns anys que portava el lema Children See, Children Do, donant una mica a entendre que tot allò que veuen els nens després d'alguna manera ho repeteixen. Què és el que els estem ensenyant també a través dels mitjans de comunicació, a través de tot allò que veuen, perquè no només ens veuen a nosaltres, que som els referents principals, els pares, els mestres, el seu entorn proper, sinó també estan moltes hores amb internet, amb la tele, els mòbils.
Bé, aquí està també aquest és un gran tema de debat, que aquestes noves tecnologies gairebé és una allau, i que a vegades, doncs bé, ni tan sols els pares saben com reconduir, i penso que aquí té un gran paper els mestres, la figura dels mestres, perquè realment des d'aquesta xarxa social tens a l'abast tot, i aquest abastar-ho tot, doncs bé, no sempre és les bones notícies. Per tant, aquí tenen un paper fonamental, és a dir, tant des de la família com des de les escoles.
I volia preguntar-li, ja que se'ns comença a acabar el temps ja, senyora Assumpta Cendra, un tema que per mi, al llarg de cada edició que fem del Plusvàlua, em pregunto i em qüestiono el per què. I és, a vegades, les persones, quan estem a casa amb els nostres fills, entenem com evidents una sèrie de valors. Després arribem a la feina i les coses són una mica diferents, perquè doncs volem vendre el màxim número de paper, no? I potser això suposa tallar tots els arbres de la terra, però nosaltres el que hem de fer és créixer cada vegada més, no? En canvi, quan estem a casa amb els nostres fills, entenem que no s'han de talar tots els arbres de la terra. Per què hi ha aquesta dualitat?
Bé, a vegades ha arriscat aquesta dualitat perquè ens pot portar una mena d'esquizofrènia. Penso que hem de pensar que la persona ha de ser autèntica i ser tant en el sostre de la família, en el sostre de la intimitat i en la realitat del dia a dia de la feina, intentar ser ell mateix, coherent. I penso que aquest perfil de coherència, de reconeixement d'ell mateix, és el que et fa estar millor en cada lloc on et toca estar.
Senyora Cendra, nosaltres aquí a Ràdio Estel treballem bastant els valors en petites càpsules, tenim els pòsits del primer cafè i tenim diferents càpsules que intenta fer aquesta reflexió. Però ja que la tenim avui aquí, de cara als nostres oients, què els hi recomanaria per poder arribar a aquesta coherència, per poder tendir aquests millors valors en un moment que, a més, és més exigent, perquè en un moment de calma potser és més fàcil, no? En un moment de pressió, de competitivitat, de duresa, potser és difícil que ens tregui el millor de nosaltres.
Jo penso que cal estar molt atent a l'entorn, a la realitat que ens toca viure. També nosaltres vivim molt una cultura de la queixa i ens queixem normalment de tot. Penso que és necessari estar atent el que tens al costat, a prop, a la realitat del teu entorn. I realment comença tu a fer el canvi, com ens deia el mateix Gandhi.
Parlàvem de l'esforç, del diàleg, de saber escoltar, de la solidaritat, de contribuir. Senyora Assumpta Cendra, professora de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Ramon Llull, directora de la revista Rei, directora de l'àmbit d'investigació i difusió Maria Corral, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres per parlar d'un tema tan fonamental que no tenim prou en mitja hora d'entrevista, però que com a mínim hem fet un tast important i seguirem totes les tasques que fan des de l'àmbit per l'educació.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
Ens acompanya la tertúlia, doncs serà aquí, a l'Àgora, d'aquí a uns segons.
Camins que ara s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols.
Plusvàlua, un programa produït pel CES, dirigit per Carla Gràcia i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. L'Àgora.
Doncs després d'aquesta entrevista que parlàvem ara amb la senyora Assumpta Cendra, que en l'última revista RE va entrevistar el senyor Ignasi Ferreres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, precisament parlant de valors.
Precisament és el monogràfic que tractem el tema de reinventar-se, i una de les preguntes que li feia era: quins valors creu més necessaris per a reinventar amb sentit? I el senyor Ignasi Ferreres ens diu: saber el que es vol fer i pensar que això serà útil. Des d'aquí ha portat tenacitat i esperit de sacrifici per a tirar-ho endavant. Per tant, també encaixa amb tot el que deia.
El que anàvem parlant, sí. Sobre l'esforç, sobre la contribució. Doncs amb aquest esperit, amb aquestes ganes una mica de contribuir al món, precisament penso que avui tenim una tertúlia interessant perquè planteja problemes econòmics i socials, tensions de valors, també. Avui tenim un tema que es preveu clau en el futur, que és les relacions entre Obama, Europa, Rússia, amb aquest problema a Ucrània. Obama s'ha reunit amb el Papa Francesc i, entre d'altres comentaris que ha fet, ha dit que el món necessita escoltar el que diu el Papa Francesc. Amb aquesta aproximació, també fa una aproximació a Europa, i això s'uneix també amb les últimes decisions de l'FMI. No sé com han vist els nostres tertulians d'avui, senyor Anton Gasol, economista, membre de la Junta d'Economistes, del Col·legi d'Economistes de Catalunya, escriptor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
El senyor Carlos Mandianes, economista, bona tarda. El senyor Ignasi Rafael, consultor i director propietari del Talman Group, de l'empresa de Headhunter.
Molt, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. Com veuen aquesta tensió, aquest conflicte, que recorda una mica a temps doncs, de fa anys, podríem dir?
Jo crec que és una tensió entre posicions no trobades que responen a interessos geoestratègics i no són només orientats a la persecució del, diríem, del bé comú, del bé dels individus. Penseu, jo crec que des d'aquí, des d'Occident, que ho veiem des d'una manera radicalment diferent, com ho devem veure des de la banda més oriental d'Europa, si un mira Kiev, moltíssims de segles enrere, és el cor on va néixer Rússia. Rússia comença pràcticament a Kiev. Es forma part de l'ADN de Rússia. I aleshores, que ara resulti que nosaltres posem en entredit determinades qüestions que ho poden ser des del punt de vista democràtic, a la millor no tenen que veure amb la identitat, amb l'esperit íntim de molts dels habitants d'allà.
Senyor Rafael.
Sí, bueno, jo estic totalment d'acord. Si mirem els darrers conflictes que hi han hagut, podríem dir arreu del món, vista alçada del terra, doncs ens poden semblar d'una manera, però quan agafes t'allunyes i algú t'explica doncs les implicacions que té això a nivell geoestratègic, te'n dones compte de que normalment a darrere sempre hi ha un interès econòmic o geoestratègic de posició, doncs, que té a veure doncs, amb per on passen uns gasoductes, o on hi ha un port, o com accedeixo a determinats cercles comercials. I en aquí doncs, jo crec que hi ha una part important que la pugna ha sigut aquesta. I tot el que ha anat passant, o sigui, Rússia diu, bueno, doncs farem accions contra Rússia, sí, però que després a l'hora de dir què fem, tothom ho fa amb la boca petita perquè, bueno, escolta'm, no ens empipem amb els russos que tenen diners, que estan invertint, que ens generen turisme, per
tenen
tant,
energia.
Torna a ser interessos que fan que aquest rebuig no sigui tan contundent. I després, doncs, sempre que hi ha pugnes d'aquestes, doncs, apareix algú doncs, que fa el public reportatge, que és el cas d'Obama, no? Que dius, aprofitant la benentesa, vinc aquí a oferir gas, perquè ja que el millor doncs, aquest conflicte pot ser que encareixi o que limiti l'accés al gas per part d'Europa, doncs ve aquí a oferir-nos a les seves condicions.
No només això, sinó que l'FMI, el Fons Monetari Internacional, que recordem, doncs els Estats Units té un pes específic important, anuncia un paquet d'ajudes de 9.500 milions d'euros a Kiev. Senyor Mandianés.
Bueno, estem en un plan d'ajuda, no? Però avui he vist una notícia a la premsa que deia que no sé si eren 15.000 milions o 150.000 milions de fuga d'inversors de Kiev, no? Vull dir, hi ha una por davant aquest trànsit que està havent de Rússia, i a l'FMI, doncs, bueno, pel que veig, vol donar estabilitat a la zona, és el meu parer.
Vol donar estabilitat o vol dir no us preocupeu, si estic codeu amb nosaltres us cobrirem?
Bueno, digue-li com vulguis.
Senyora Cendra, no sé si vostè... A mi em preocupa aquesta, perquè justament avui parlàvem de valors, no? I aquesta sensació de que com a ciutadà, doncs a vegades tenim la sensació, una mica on t'apuntava el senyor Gasol, d'una sèrie d'idees que ens arriben, però que no acabem de saber què hi ha al darrere, realment, no? Quins són els interessos. I que normalment els interessos no són la vida, no? Que seria el valor fonamental.
Clar, aquí ens queda el dubte el no conèixer què hi ha en aquest transfons. Realment és un gran anunciat, és a dir, el Fons Monetari Internacional anuncia aquest paquet d'ajuda, dius que bé, és necessari, però clar, no saps el transfons, els interessos i després de tot això, quin resultat ens portarà. Sempre tenim aquesta intriga.
Però l'intriga, jo dic, a darrere, si rasques, darrere sempre hi ha un interès econòmic, un interès de poder, un interès d'influència.
Sempre.
Encara que ens ho disfracin, encara que ens ho vulguem creure, per desgràcia és així, perquè...
Precisament, potser per això que acabes de dir, jo crec que cada vegada més la història, la geografia, són coses que s'han de tenir molt presents i s'han de considerar. No només la situació actual, no només l'economia, no només les perspectives econòmiques, sinó coses en el passat. Aquí hi ha un conflicte entre la raça ària i els eslaus. I aquesta és una de les realitats. I no es pot posar el cap sota l'ala i dir que hi ha altres qüestions, que hi són altres qüestions, però hi ha un conflicte entre races, eslaus i aris, i Polònia entremig jugant-hi posicions a un costat i a un altre. I després hi ha, jo crec que hi ha un llibre molt interessant, a part del teu, Carla, de Set dies de Gràcia, que és el de Robert Kaplan, que és La venjança de la geografia. I si un es mira com estan els pobles, les seves latituds, amb qui des de segles enrere, doncs probablement comprèn millor les situacions que es poden devenir, que moltes vegades estan influïdes, com deia molt bé l'Ignasi, per interessos econòmics i per qüestions crematístiques del moment. És veritat que a l'Obama potser se li pot disculpar que vingui a veure el papa Francesc, perquè també és veritat que quan el papa Francesc va treure el gaudi de l'Evangeli, l'Obama se'n va fer ressò i va dir que efectivament valia la pena llegir el que estava dient el papa Francesc i fer-ne
cas. I de
fet
és la primera visita que li ha fet.
Sí, i és la primera, però això ho va dir ja a distància i per tant potser justifica una mica aquest públic reportatge que ell deia molt bé, no? Per tant, aquí hi ha confrontació d'interessos.
Clar, i cal veure si aquests conflictes de base hi ha interès en resoldre'ls o ja va bé que vagin continuant d'aquesta manera. No?
A mi el que planteja el senyor Gasol és d'interès i a més, doncs, hi ha moltes sensibilitats, molts casos al món de països on han viscut aquestes, ja no parlem d'Àfrica, no? Les conseqüències de la geografia, doncs allà les trobem clarament. El que també em preocupa és la manera d'actuar per part d'uns i d'uns altres, no? De Rússia per una banda, d'Europa per l'altra. Per exemple, el 52% dels polacs és contrari a entrar a la zona euro, quan probablement fa uns anys estaven demanant, suplicant poder entrar. Quin és l'estat? Quin és l'estat actual de situació d'Europa com a imatge, com a força?
Com a Europa és un conjunt de països, o sigui, té una unitat relativa. Moltes vegades ens volem comparar amb els Estats Units i no tenim res a veure, perquè aquí és una unitat de països i que, a mesura que va passant el temps des de la seva fundació, vamos, a mi em dóna la sensació de que aquella generositat que es va tenir en un moment de cedir certa sobirania, ara en determinats moments s'està intentant recuperar. I, esclar, això va en contra d'aquest mercat únic, de que siguem realment una comunitat, amb totes les dificultats que això pugui tenir, no? Doncs, clar, fins que això no s'aconsegueixi, és molt difícil que hi hagi aquesta... aquest acord amb moltes coses, tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista de temes com surten avui també a la premsa, no? De la immigració, dels temes socials, els temes econòmics, bancaris, és molt, molt difícil.
Jo crec que Europa, probablement els europeus som excessivament modestos amb el que és Europa. Hauríem d'estar molt orgullosos de ser europeus, però no només per ser europeus, sinó pels valors, i avui s'està parlant expressament d'això, pels valors que Europa representa, pels valors que Europa hauria d'intentar perseverar, no només Europa, sinó de mirar de difondre. I entre aquests valors, doncs, hi ha la democràcia grega, que segurament s'ha de regenerar i s'ha de refer. Hi ha el dret romà, que segurament, doncs, calen fer coses, però que és important. Hi ha el que modernament s'ha fet, hi ha tota la tradició judeocristiana, bàsicament, i, més darrerament, un estat del benestar que està apoyat en tots aquests antecedents que són molt rellevants i que probablement a altres àrees geogràfiques del globo li aniria molt bé que nosaltres exportéssim aquests valors, si som capaços de fer-los perseverar, i no ens deixem invadir per altres que es diuen valors, però que realment tenen un grau de perversió notable.
Penso que això que diu el senyor Gasol no en som conscients, eh? I realment ara ha fet un recordatori d'història i realment tenim uns grans paradigmes i referents i podem ser model, però no som conscients de tot aquest llegat i tot el que realment podem oferir i mostrar.
De fet, Europa neix per al valor principal de la vida.
Exacte.
No? I això és el que, d'alguna manera, ens ha mantingut units fins ara. I a mi em preocupa, per exemple, que Alemanya planteja mesures per evitar l'arribada d'immigrants europeus. És a dir, ja el concepte és immigrants europeus. Ja ens comencem a dividir, a separar. Senyor Mandianes, està aquí amb una cara d'afectat avui.
Bueno, és que, clar, aquesta mesura ja l'hem vist prèviament a Anglaterra. Anglaterra ja porta uns mesos, em sembla que és a principi d'any, que ja està aplicant.
Però Anglaterra sí, sempre s'ha mantingut una mica en el seu interès, en el seu individualisme. Alemanya és el cor, no?
Clar, Alemanya és el cor, és la locomotora, que se li ha dit. Polònia, que volia entrar, però no ho veu clar, perquè, clar, si entra, doncs es veu amb Alemanya que frena una mica el que és l'entrada de treballadors a Alemanya per la seva màquina de fer moneda. Llavors es planteja a Polònia si és rentable entrar o no. vista aquesta notícia d'Alemanya, doncs és preocupant, no? Perquè el que es plantejava fa uns anys, una Europa de primera classe i una Europa de segona classe, doncs torna una altra vegada de les sombres, no? Vull dir, nosaltres que tenim treball, doncs, bueno, ens volem tancar. No sé cap a on anirà, en aquest sí, sentit.
En aquí el que jo crec que estem veient, i a Espanya també, potser no amb una mesura tan explícita, però el que estem veient és la crisi del malentès estat del benestar. O sigui, què diu Alemanya? Escolta'm, jo el que no puc és pagar el benestar social que tinc amb la gent que viu a Alemanya a tothom que vingui cap aquí.
Que fer para todos, no?
Sí, inclús ho comenta el turisme social, que venen aquí pues, a gaudir de tot això. I això té un límit, i això d'una manera o l'altra s'ha de tallar. A mi el que em sorprèn és aquesta doble moral, que per una banda, i em sorprèn, no dic que tingui la solució ni puc pronunciar-me en aquest sentit, però Alemanya impedeix ara que els immigrants europeus vagin allà, i per altra banda, som incapaços d'impedir que per Ceuta i Melilla entrin immigrants subsaharians. Clar, si entenem que Espanya és frontera d'Europa, el que no pot ser és que no puguem aturar una immigració pel sud d'Europa i Alemanya prohibeixi l'entrada d'immigrants europeus.
És que és el mateix concepte, com a valor, probablement seria el mateix. No sé si la senyora...
Però és aquest doble moral. No podem fer res perquè no entrin, perquè són persones i, per tant, no podem ser agressius o vulnerar segons quins drets que poden tenir aquestes persones, però, per altra banda, Alemanya diu no, però escolta'm, no entro ni els europeus. Bueno, llavors, on estem?
És una mica seria l'antivalor de l'individualisme. Mentre a mi jo estigui aquí, protegeixi, a mi em vagi bé, doncs bé, entenc que a vegades doncs sí que s'han de posar mesures, però no sé si limitar-ho tant és, o començar a limitar dins mateix d'Europa és la solució, no ho sé. Senyor Gasol.
Jo crec que això últim que acabes de dir, Carles, és a dir, tenim un grau de cinisme elevat de la ciutadania, els individus en general. No es pot fer ara que recentment ha mort el Suárez allò «puedo prometer y prometo». Puedo prometer, o sigui, prometo si puedo prometer. Mireu, les constitucions, els convenis, les regles de relació entre els estaments socials estan dient moltes coses. Per exemple, la Constitució diu tothom té dret a un treball, tothom té dret a una vivenda, tothom té dret... Bueno, però tu m'has de dir, al mateix temps que em dius que tens aquest dret, com satisfàs aquest dret? Perquè si no és un brindis al sol. Sí, jo no puc dir tens dret a això, això i allò, si després no sóc capaç de posar els instruments per fer allò que sigui una realitat. I posaré un exemple que sigui una mica gràfic. A Alemanya ara estem dient això i tots ens podem estirar una mica els cabells perquè on arribarem, no? Perquè això sí és l'Europa social i si hi ha llibertat de circulació de les persones i això no hi és. Això és com si en un lloc hi ha una empresa que té treballadors i al carrer n'hi ha no sé quants que no en tenen i entren a dintre l'empresa i diuen escolti, nosaltres també volem treballar. L'altre diu, bueno, escolta, però és que jo només tinc producció pels que tinc i encara just...
Però si no els hi dona de treball, ells mateixos marxaran.
Bueno, però això és el que passa en aquests països. Això és el que...
Però aquí s'estan posant unes mesures.
Aquests països precisament no
marxen.
S'estan posant
uns límits directament.
Jo crec que el que cal és que uns ajuden els altres, que hi hagi una forma equitativa de que econòmicament es faci possible que tothom pugui viure amb un cert nivell de dignitat, però que això no vol dir malmetre determinades economies d'una manera perversa perquè això no és eficient o no és fructífer, i a lo millor és molt més eficient, doncs, de forma obligatòria... ajudar a fer determinades inversions a determinats llocs d'origen perquè allà s'hi creï, hi hagi llocs de treball. Jo, aquest tipus de coses, escolti, no els poden fer fora. Bueno, no els poden fer fora. Escolta, si no poden donar-los cabuda i l'únic que fan és com si fos una beneficència, escolti, això no és bo per aquell país.
És que no és sostenible.
No és sostenible. Aleshores, són coses que s'han de limitar i se'ls hi ha de dir, mira, escolti, nosaltres som capaços fins aquí i d'aquí allà doncs, haurem de fer un altre tipus de concert i haurem de fer un altre tipus d'ajudes, és com el 0,7% d'ajuda o altra cosa.
El cas aquest d'Alemanya és molt semblant o similar, vol implantar el cas de Suïssa. Suïssa té una barrera, vull dir, me sobran pasteleros, no entren pasteleros, vull dir, és perillós, vull dir, aquest tema és perillós perquè dona cabuda a uns temes que són perillosos. Però els béns i els recursos són limitats.
A mi, això, precisament això volia arribar, i avui que tenim a la senyora Cendra, preguntar-ho. I ara potser dic una cosa que no hauria de dir, perquè és només
no
una
cap,
creença.
No.
Però aquest concepte de que els béns són limitats, jo crec que són menys limitats dels que ens pensem, perquè el problema és, i avui llegia, que l'any que ve les grans fortunes seran un 10% més riques d'aquest any. Llavors, no crec que els béns siguin limitats, crec que probablement no els estem regulant d'alguna manera. Llavors, sí que protegim uns que tenim una sèrie d'un estat, no? De mantenir aquest estat, però potser seria millor que no mantinguéssim tot aquest estat i que més gent pogués mantenir un estat més digne. Aquí ja ho poso sobre la taula.
Jo crec que el problema...
La senyora Cendra es posa les mans al cap, no la veuen els nostres oients, però es posa les mans
això
al cap.
Això seria la distribució equitativa, això és utopia gairebé, eh?
Sí, pels llibres aquests que estudien a la universitat i tot això, doncs, bueno, veus el model i està molt bé, no?
Sí.
Però jo crec que mentre hi hagin desequilibris, o bé perquè els rics i els pobres, que per desgràcia s'està polaritzant, també existeix aquest desequilibri a nivell geogràfic o a nivell de país. Clar, si realment la riquesa o els països rics tinguessin la capacitat d'absorbir les necessitats de tots els països pobres, és a dir, si aquí tinguessin feina per tota la gent de països que estan passant-ho molt malament, potser sí que seria la solució, però és que això no és... Si no hi ha prou riquesa, jo crec, perquè tothom tingui aquest mateix estat del benestar.
No tenim aquesta capacitat de no el mateix, és a dir, no que tots els rics segueixin guanyant el que guanyen, no? Però no tenim al planeta prou riquesa com perquè tots puguem viure dignament?
Sí,
plantejo.
Segur que sí, i això oscil·la al llarg. Ara, mentre estava escoltant-vos, em venia a la memòria un gràfic que he vist recentment de tot el segle passat i aquesta primera dècada en com està actuant la desigualtat. I és veritat que la desigualtat és una de les coses perverses que hi ha perquè produeix doncs, poc rics però molt rics i moltíssims pobres, moltíssims i molt pobres, i al mig, i si n'hi ha molts i són molt pobres, vol dir que hi ha una sèrie de capes mitjanes que entren en aquesta fase, diríem, d'un cert nivell de pobresa relativa. I tal com deia l'Ignasi, aquesta pobresa és relativa, perquè quan nosaltres ara ens hem empobrit de l'ordre d'un 20, un 25, un 30% o un 40%, i va per barris, vol dir que, per tant, hi ha asimetries d'aquelles clamoroses, però altres llocs diuen... Tranquils, els xinesos o altres d'Àsia diuen tranquils, tenen recorregut encara per empobrir-se i no ens atraparan, eh? O sigui que hi ha asimetries. Però bé, estava dient això d'aquest gràfic i es veu com a principis del segle passat, durant les primeres dècades, hi havia un grau de desigualtat molt notable, de tal manera que aproximadament un 10% dels més rics acumulaven de l'ordre del 75% i fins al 80% de la riquesa. Després hi va haver un període, sobretot abans de la Segona Guerra Mundial, però sobretot després de la Segona Guerra Mundial, en què hi ha hagut unes quantes dècades en què la desigualtat s'ha reduït considerablement, de tal manera que aquest percentatge, que aquest 10% ja no tenia els 80, el 85, sinó que estava de l'ordre del 50, un 55%, i ara torna a créixer i torna a situar-se a nivells que no assoleixen aquells, però que sí estan atensant. Per tant, hi ha una situació cíclica i això vol dir que el capitalisme, doncs, al costat d'altres formes en la que el llimen una mica i el minimitzen, com són això, l'estat del benestar, és com si posessis un pegament, produeix situacions de millora d'aquesta desigualtat, de que disminueixi, no? Ara estem en una altra fase en què això torna a estar en auge i, per tant, s'hauran de buscar remeis perquè torni a situacions més desitjables.
Sí, sí, senyor Rafael.
I el que passa és que, a veure, intentant... perquè la pregunta que tu fas té molta punta. O sigui,
clar, no, ho dic perquè... Avui l'hem liat, eh? Avui, no, sí, no, avui no, ho hem complicat tot.
M'ha fet pensar i dir, clar, és veritat, no? Però, clar, la riquesa jo crec que l'hem d'entendre més que en valor absolut, sinó amb la capacitat de la gent de generar riquesa. És a dir, si demà diguéssim que els més rics cedeixin aquesta part de riquesa als més pobres, segurament durant un temps curtet igualaríem aquestes diferències. Però un cop aquests recursos s'hagin exhaurit pels més pobres, els més pobres seguiran sent pobres i els rics serien pobres.
Cal donar la com es deia, la ensenyar a pescar, no?
Exacte. Llavors, clar,
però això, ho estem fent?
Però això és el que dèiem abans, no? El senyor que té la fàbrica, com deia l'Anton, el senyor que té la fàbrica diu, bueno, jo seré ric o no, però tinc un nivell, però el que no puc fer és generar feina. O sigui, el que s'hauria de poder aconseguir, clar, és molt més difícil, no? És que aquestes persones, doncs, aprenguin a pescar o que realment hi hagin empreses que puguin contractar aquestes persones perquè puguin viure del sou que es guanyen.
Però
no?
El que sí que és indubtable és que hi ha persones que guanyen i no estic dient una... No dic barbaritats, però 20.000 euros al mes, per exemple, i és un sou... Bueno, hi ha persones doncs, que viuen tot l'any amb 20.000 euros al mes. Llavors, això sí que és veritat que aquest empresari doncs, té el número de treballadors que té, però viu amb 20.000 euros al mes. Jo potser plantejo que el concepte de riquesa, és a dir, aquest afany, aquesta necessitat que tenim cap als diners, potser l'hauríem de canviar. No ho sé.
Sí, però aquestes són d'aquelles coses que, a la millor... Jo que, que sempre dic que té més responsabilitat el que està més al davant de la societat aquí, potser tothom, potser sí que la crisi, jo de fet crec que ja està produint algun, s'ha dit ja quan estaves entrevistant a Cendra, de que hi ha coses que estan canviant. Aquesta orientació al consum, aquesta orientació a malbaratar molts recursos de tot ordre, domèstics, de mobiliari, de cotxes, de roba, de viatges, de restauració, vaja, com tot un cúmul d'exhibició que requereix diners. Bueno, doncs probablement, és allò que diem, la felicitat és això. Bueno, sabem que hi ha llocs com Bhutan que no estan mesurant pel producte interior brut, no? Tenen altres indicadors, i als Estats Units hi ha altres indicadors, o sigui, hi ha altres maneres de veure el progrés. El progrés, no tant el creixement, el progrés d'una societat. I amb què aquella societat es manté un cert grau de satisfacció? Probablement un canvi d'orientació, que això vol dir, imagina que tu tinguessis una societat a Catalunya, tecnològicament, des del punt de vista d'investigació, des del punt de vista molt avançada, capaç d'aportar molt al món, i en canvi molt poc interès en consumir. Escolta, estaríem en un gran món.
Senyora Cendra, vostè que és especialista en valors, no, què en pensa de tot aquest enrenou?
Aquesta desigualtat que va creixent i hauria d'anar minvant, a mi em fa pensar en la macroeconomia i microeconomia. La macro, evidentment, hi ha molts interessos al darrere, molts fils que porten aquesta macroeconomia. I jo penso que el canvi ha de ser aquesta microeconomia, partir de mi, perquè si esperem d'altres el canvi, penso que aquí la persona té un paper vital de reacció i hem de ser els primers a canviar.
De tota manera, jo no sé si la senyora Cendra, segurament no és rigorós, però un dels valors, i lligant amb el que deia la Carla, l'ambició. L'ambició, com tot, amb la seva justa mesura és bona, amb l'extrem és dolenta. Sí. Perquè el que dèiem, és lògic que una persona guanyi, un empresari, és que jo distingiria entre un empresari i un assalariat que pugui guanyar 20.000 euros, no? Mm-hmm. Clar, necessitem empresaris, necessitem gent que es jugui el seu patrimoni per generar llocs de treball.
Per això dic, i aquesta persona... no qüestiono el que ho cobrin, sinó que el seu valor, el que per ell sigui positiu, no sigui tant la riquesa o els diners, sinó que valorin altres coses, potser.
Però jo crec que hi ha molta gent, jo tinc casos concrets de gent que ha fet empreses, es guanyen molts diners, però concretament un que té una ONG pròpia, té un poble al Perú que el subvencionen directament ells. Una cosa no va amb l'altra, això va molt amb la persona, però el que vull dir és que necessitem d'aquesta ambició sana, entre cometes, de gent que jugui el seu patrimoni, i lògicament, si aquella persona juga el seu patrimoni, no és per treure el mateix que si compro bonos de l'Estado, és perquè vull treure un rendiment superior. No ens ha de sorprendre, perquè aquesta persona està fent més bé per molt que es guanyi molts diners, i jo penso que els necessitem.
Doncs amb tota aquesta reflexió, avui una reflexió bona d'economia amb valors, amb la senyora Assumpta Cendra, professora de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Ramon Llull, directora de la revista Rei i directora de l'àmbit d'investigació i difusió Maria Corral. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I als nostres contertulians, el senyor Anton Gasol, economista, membre de la Junta del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Bona tarda. El senyor Carlos Mandian és economista.
Bona tarda.
I el senyor Ignasi Rafael, consultor i director de l'empresa Talman Group, de Headhunter. Doncs ens acomiadem en tota aquesta reflexió perquè segueixin reflexionant i ens retrobin com cada dijous, la setmana vinent, de 3 a 4, aquí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat al Plusvàlua. Agraïm, com sempre, a l'Agència Catalana del Consum, al Centre d'Estudis Econòmics i Socials i al nostre tècnic, que avui ens ha amenitzat amb valors, el Jordi Carretero.